impulsar entre els ajuntaments de la província l'ús de la ceràmica castellonenca en aplicacions urbanes. L'estand provincial de la Diputació en Cebisama ha acollit aquest reconeixement pel que el consistori de Vila-real rebrà 30.000 euros com a primer premi per al projecte de substitució del paviment ceràmic en la plaça del Llaurador. El segon premi, amb 15.000 euros, serà per a l'Ajuntament de l'Alcora, que reconeix l'aplicació ceràmica en l'entorn de l'Ajuntament, i amb 5.000 euros el tercer premi a l'Ajuntament de les Coves de Vinromà per la instal·lació d'un mosaico de trencadís. El diputat de Promoció Econòmica, Salvador Aguilella, ha ficat en valor aquesta línia d'actuació conjunta de totes les administracions locals de la província per intentar augmentar la utilització del material ceràmic castellonencs en el major nombre d'obres i projectes que realitzen els ajuntaments. En definitiva, del que es tracta és aconseguir que els carrers i les places siguin el major aparador de l'ús ceràmic del producte fabricat a Castelló, que té uns avantatges i unes qualitats que ningú altre material té, ja que tindre en compte que ha sigut un comitè tècnic el que ha valorat i estudiat els detalls dels projectes participants en aquesta iniciativa, amb la que el govern provincial reconeix els millors usos ceràmics realitzats en entorns urbans dels municipis de la província, amb l'objectiu de fomentar l'ús de la ceràmica provincial en els projectes municipals que impulsen els ajuntaments.
Amb aquesta iniciativa, el govern provincial torna a ficar de manifest l'objectiu d'aconseguir un millor posicionament del producte de ceràmic castellonenc, potenciant la seva utilització tant entre els consistoris com entre els prescriptors professionals, amb l'objectiu últim de fomentar l'ocupació i l'autoocupació en el sector. Avui, alcaldes i regidors de la província han participat en aquest multitudinari esdeveniment de reconeixement a l'estand provincial a Cebisama, també amb el recolzament del vicepresident de la Diputació, Vicent Sales. I continuem parlant de la Diputació, en aquest cas per l'impuls de l'eficiència energètica en les Gaietes, per tal de recolzar les tradicions de la província.
La Diputació de Castelló impulsa l'eficiència energètica en les Gaietes de Castelló com a part del seu recolzament a les festes i tradicions de la província, especialment amb la col·laboració en la millora de les festes de la Magdalena, declarades Festa d'Interès Turístic Provincial, Internacional, perdó. El vicepresident de la Diputació i diputat de Cultura, Vicent Sales, ha anunciat l'aprovació i publicació en el BOP d'aquestes ajudes que permet que les comissions puguen optar de forma reglada a una subvenció que contribuïsca a millorar aquests monuments tan importants en les festes de la Magdalena. És una línia de treball que es correspon amb el compromís de la Diputació amb el manteniment i foment de les tradicions i festes de la província de Castelló, amb la capital de la Plana al capdavant.
D'aquesta forma, amb aquestes ajudes per import de 28.500 euros, és a dir, 1.500 euros per comissió, la Diputació contribueix a la implantació de criteris d'eficiència energètica als monuments com un gran símbol de les festes fundacionals de Castelló. El pla de presentació de les sol·licituds de les ajudes conclou el 2 de març. I ens quedem també a la capital. El ple de Castelló aprova els comptes municipals per a 2018 amb el vot dels partits del Pacte del Grau.
El ple municipal ha aprovat la proposta econòmica de l'equip de govern amb el vot a favor dels partits signataris del Pacte del Grau i el vot negatiu de PP i Ciutadans. L'alcaldessa Amparo Marco ha realitzat una exposició del pressupost per àrees i ha destacat el sentit de les polítiques econòmiques que ha vinculat al projecte de transformació que es va impulsar en 2015 amb el canvi en el govern local. Els regidors Ignasi García i Antonio Lorenzo, en representació de l'equip de govern, han explicat el caràcter social del pressupost i han justificat el rebuig a les esmenes de l'oposició, algunes d'elles amb l'informe contrari dels tècnics municipals. El pressupost ascendeix a 176 milions d'euros, un 3% superior al de l'any anterior i el de major quantia de l'última dècada. La despesa pública en 2018 potencia la creació d'ocupació. El programa Jornals de Vila passa d'1,3 a 2,4 milions d'euros. La inversió municipal en programes i tallers d'ocupació s'eleva als 6,8 milions, que s'executaran en coordinació amb el Pla Estratègic d'Ocupació. El Consorci del Pacte Local per l'Ocupació es reforça i disposarà de 872.500 euros, un 75% més. També destaca la potenciació de l'àrea social. Una de les novetats és la creació d'una partida per a l'adquisició d'habitatge amb 1 milió d'euros. Puja la consignació en educació, família i infància, atenció a la dependència, cultura, transport urbà, recollida de residus i modernització i innovació. Destaca també l'impuls del Pla Estratègic de Turisme i l'aplicació d'una nova política fiscal ajustada a la realitat econòmica de les famílies.
Per segon any s'implanta la perspectiva de gènere en el pressupost per a incrementar la lluita contra les desigualtats socials. Els comptes municipals incrementen un 3,4% de les aportacions als patronats municipals d'esports, turisme i festes. A més, es ressalta l'augment de les subvencions a les ONG de cooperació al desenvolupament eliminades pels governs anteriors i la creació de noves ajudes per al lloguer social, persones amb discapacitat, microcrèdits i l'engegada del Pla de Recuperació del Talent. I ens anem ara a Cava Onda, que inicia la renovació dels parcs infantils per a fer-los més segurs i accessibles.
L'Ajuntament d'Onda ha començat les obres de renovació del parc infantil situat al costat del pavelló Víctor Cabedo. Amb un pressupost d'aproximadament 60.000 euros, els treballs estan inclosos dins del Pla de Cooperació Provincial d'Obres i Serveis de la Diputació Provincial de Castelló. Aquesta és una de les tres actuacions que l'equip de govern portarà imminentment en els parcs infantils d'Onda. En total s'invertiran 150.000 euros en la millora d'aquestes zones. Doncs aquests treballs es suma a la instal·lació d'una zona saludable al carrer Aranyuel, al costat de l'inici del carril ciclopeatonal que va al Salvador, i una acció semblant a la del Parc Infantil del Víctor Cabedo, que es durà a terme a la plaça General Arrando. Marta Piquer, regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Onda, ha explicat que les obres en aquests parcs consistiran a llevar els gronxadors que ja han complit la vida útil i no s'ajusten a les normatives actuals de seguretat i accessibilitat, per la qual cosa es substituiran per uns altres que sí que les complisquen.
Així mateix apunta que s'instal·larà una zona saludable davant el pavelló antic a l'inici de la ruta saludable del carril cicle per als vianants a l'ermitori del Salvador. D'aquesta forma, pretenem, expliquen, fomentar l'exercici i impulsar els hàbits de vida saludable, completant aquesta ruta que pot realitzar-se a peu o amb bicicleta. Tant el projecte d'aquestes obres com l'execució dels treballs al parc del pavelló Víctor Cabedo els duen a terme empreses locals. I ens quedem ara a Borriana, avancen les obres del Museu Faller de la localitat.
Els treballs d'adequació de l'espai destinat a la seu expositiva de les falles de la ciutat continuen dins del pla previst. Amb la instal·lació elèctrica pràcticament acabada, la passada setmana es varen retirar alguns ninots que encara quedaven en la sala i varen ser traslladats al taller on els alumnes del mòdul superior d'artista faller i construcció d'escenografies realitzen les seues pràctiques. Serà allí on els mestres i artesans Xavi Ribes, Joan Manuel Castelblanque i Rosana Blasco s'encarregaran, amb l'ajuda dels alumnes, de posar-los a punt reparant els desperfectes ocasionats pel pas del temps. Paral·lelament, en la zona destinada a exposició, es van instal·lar els vinils per a adequar la llum a la sala i ha començat també la posada en funcionament dels aparells tecnològics dels que disposarà el museu, així com les vitrines i els elements expositius.
Tot i no haver una data exacta per a l'obertura, el president de la Federació de Falles de Borriana, Salvador Domene, que es mostra satisfet pel bon ritme que han agafat aquestes obres i pel fet de que una aspiració de tant de temps anhelada pel col·lectiu Faller de Borriana pugui ser una realitat tan aviat i que tan aviat podran gaudir. I ens quedem ja amb l'actualitat local. Ciutadans recrimina a l'equip de govern l'abandó de la zona de la Sénia.
El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Vila-real, Domingo Vicent, ha recriminat a l'equip de govern l'abandó als veïns de la Sénia per part del consistori. En aquest sentit, després d'una reunió amb l'associació, ha recordat que aquesta zona també pertany al terme municipal de Vila-real, encara que per al bipartit a voltes sembla que se'ls hagi oblidat, tal com criticava Vicent, tal com els veïns van traslladar a Ciutadans. Entre les queixes cal destacar la insalubritat provocada pels excrements dels gossos, tant dins com especialment fora del parc caní, explicava el regidor, qui ha afegit que aquesta no és l'única queixa respecte a la brutícia. També existeix un edifici abandonat que acumula porqueria i serveix en algunes ocasions de refugi amb el perill que això comporta i la insuportable pudor que desprèn, així com sengles solars en els carrers d'Almassora i en la huerta que deixen molt a desitjar.
Igualment, el regidor de Ciutadans ha assenyalat que una altra de les problemàtiques a abordar és l'ocupació de cases i com a conseqüència del vandalisme que això genera en la zona. Finalment, Vicent ha anunciat que des de Ciutadans, a més de demanar en comissió una major atenció per a aquest barri, es va sol·licitar pròximament i en vistes als pressupostos l'estudi de la possible obertura del carrer Santa Caterina per a descongestionar el trànsit.
I també continuem parlant de l'oposició, concretament del Partit Popular, perquè avui ha comparegut en roda de premsa la regidora Dora Llop, la qual s'ha preguntat quina és la situació de la Casa de la Dona en aquests moments. Ha fet una crítica respecte a l'abandonament que hi ha en aquests moments en Infodona i així com en la Casa de la Dona.
Deixant la Casa de la Dona en una persona soles, que no n'hi ha gent d'igualtat ni a res. Aleshores, això, ni n'hi ha fulla de ruta, ni n'hi ha govern, ni n'hi ha gestió, ni n'hi ha res que se preocupe per les verdaderes prioritats que tenen els veïns i que té el poble. Nosaltres ens oferim a que si ells no són capaços de ficar-se d'acord entre PSOE i Compromís per portar una gestió dirigida cap a les verdaderes prioritats dels veïns, que així estem nosaltres, que no patisquen, que no volem eixir en les fotos i que no ens gastarem més diners en el que no toca. El que farem és ajudar els veïns.
I nosaltres, abans de tancar aquest informatiu, tant provincial com local, volem fer repàs del que és el protagonista a hores d'ara, en aquesta mateixa setmana, perquè l'oratge i la situació meteorològica estan sent protagonistes també així, a la província de Castelló. Per això ens acompanya Manolo Nicolás des del Consorci Provincial de Bombers. Volem saber quina és l'última hora. Manolo, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estan les coses, com va la situació, va normalitzant-se i sobretot quin és el dispositiu de seguretat que teniu en marxa des del Consorci Provincial de Bombers?
Sí, pues mira, des de primera hora, des de les 6 del matí, tot el dispositiu del Consorci de Bombers està mobilitzat, treballant en totes les zones d'interior que tenim assignades, en la neteja de totes les rutes. I avui, bàsicament, el principal problema que s'està tenint és, per un costat, les zones on el vent durant la nit ha anat acumulant gruixos de neu en alguns punts prou significatius, però són situacions puntuals, són el que s'aconeix com a ventisqueros, vamos, zones on acumula el vent la neu. I a banda d'això, el que sí que ja és un problema més generalitzat en tot l'interior i especialment tota la zona dels ports i la zona de la tinença de Benifassà és la formació del gel. La baixa de temperatures ha propiciat la formació de extensions prou importants de gel i entonces s'està actuant bàsicament en el tema de tirar sal per totes les zones afectades. Entonces, pues lo que te comentaba, están tots els equips del dispositiu treballant des de primera hora del matí i per un costat pues llevant neu a quan s'encontra en neu i per l'altra banda pues esparcint sal per tota la zona afectada.
Quina previsió teniu per a la resta de setmana?
Ahora, en principi, les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia indiquen que a partir d'avui van a baixar encara més les temperatures, especialment les nits d'avui i la nit de demà. I també la nit de la matina del divendres al dissabte. En principi no tenim confirmat que pugui tornar a produir-se precipitacions en forma de neu de forma generalitzada. Està un poc pendent les previsions cara al pròxim divendres, però bàsicament el que ens preocupa és el tema de la formació de gel i sí que voldríem aprofitar per a comentar als que ens estiguin escoltant que encara que ara fa sol i que no està nevant, que no se pot refiar a ningú, que intenten evitar l'anar a persones on previsiblement se poden encontrar en zones en plaques de gel, sobretot a primeres hores del dia i a últimes hores de la vesprà, i que per suposat que duguen cadenes, perquè és molt probable que els pugui fer falta ficar-les en un moment donat.
Molt bons consells i esperem que els fiquen en pràctica. Manolo, gràcies.
Vinga, gràcies a vosaltres. Adeu.
Gran tasca la que fan sempre el Consorci Provincial de Bombers, que gràcies a ells, no, moltes vegades se pot circular per carreteres que no se podria, no, degut al gel i a la neu. Doncs nosaltres arribem a la 1:09, ficam el punt i final a aquest repàs per l'actualitat política provincial i local i de seguideta anem a presentar-te més convidats.
Todas las tendencias de la temporada otoño-invierno las encontrarás en Canem. Moda hombre, mujer y niño. Que no te lo cuenten. Y acércate a Canem y Canem Kids en Nules, Onda y Villarreal. O encuéntranos en www.canem.es.
¿Tienes una boda, cumpleaños, bautizo o comunión?
¿Tienes una empresa y necesitas un servicio de catering? Catering Esther tiene soluciones individualizadas tanto para tus eventos de empresa como de particulares. Por innovación, por calidad, por nuestro saber hacer. Llevamos más de 30 años de experiencia. Más información en www.pasteleriaesther.com.
Catering Pastelería Esther. Pasión por el catering.
En la calle Ramón y Cajal 21, Sánchez Mediadores. Todo tipo de seguros, personales, vida, hogar, auto, decesos. Departamento específico de crédito para la empresa. Toda una vida a su servicio. En Sánchez Mediadores aseguramos todo tipo de empresas para su confianza y tranquilidad. Haga su consulta con los mejores profesionales. En Sánchez Mediadores. ¿Sabes dónde estamos? Donde siempre. En la calle Ramón y Cajal 21, Villarreal.
Si te gustaría tener un crossover compacto, personalizable, definitivamente eres de los que quieren más de la vida. Nuevo Kia Stonic desde 12.900 euros. Financiado con Banco CTLM SAU hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Me caduca el carnet y no sé dónde renovarlo.
Pues no lo dudes, en Centro de Reconocimientos Conductores y Cazadores Villarreal te lo renuevan al instante, sin cita previa, sin fotos, ni colas o esperas. Ah, y te entregan de inmediato uno provisional.
Más información en reconocimientosmedicosvillarreal.com. Visítanos en calle Almazora 11, teléfono 964-52-62-32.
¿Te acuerdas cuando ganamos aquella final en el 93?
¿Cómo olvidarlo?
¿Que marqué por toda la escuadra?
¿No marco, Javi?
Ojalá todo se repitiese como nos gustaría. Por eso ahora en Come y Bebe de Domino's Pizza puedes repetir toda la pizza y bebida que quieras por solo 7,25 euros. Y por solo 2 euros más, hazlo premium. Acércate a Avenida Italia 58 de Villarreal.
¡Domino's Pizza!
Assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a obrir un espai en el que durant algunes setmanes ens acompanyaran des del Centre Mèdic Impala a Castelló, dins d'aquest Impala Sport Club Spa. Així que anem a conèixer més detalls de la completa oferta que llança aquest centre i per tal de conèixer més detalls d'aquesta iniciativa i de tots els serveis que oferixen a la ciutadania. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la responsable i administradora d'aquest centre mèdic Impala, Conxita Calvo. Conxita, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Un placer conocer porque seguramente mucha gente conozca o haya oído hablar de Impala, pero solo lo asocia a la práctica de deporte, aunque realmente es mucho más.
Sí, ciertamente. El Impala es un gran complejo, pues desde cafetería, que realiza cumpleaños, a peluquería, ludoteca, el centro médico con nuestros servicios varios de estética, odontología, revisiones médicas para carnet de conducir, para renovación de permiso de armas, etcétera. Y el fuerte, puesto que estamos dentro de un complejo deportivo muy importante en la provincia, es la fisioterapia.
Y hoy es la temática que nos propones abordar con un poco más de profundidad, fisioterapia, que no sabemos si está pensada solo para la gente que practica allí deporte, o por ejemplo, yo que en este caso no soy socia, ¿no?, de Impala, también podría acudir a las instalaciones, en este caso a solicitar servicios de fisioterapia.
Sí, por supuesto, por supuesto. Es para todo tipo de público. La entrada al gimnasio, excepto a las instalaciones deportivas, es para socios y no socios. Nuestros servicios están abiertos a todo el público. Sí.
Dentro de la fisioterapia, suponemos que es un ámbito muy amplio, ¿qué tipos son los que puede encontrar una persona en Impala?
Pues mira, lo que no más no, hay dos cosas que nos preocupan principalmente. Es la rapidez en las recuperaciones, puesto que ahora tenemos mayoritariamente un público deportista y necesita la recuperación para aliviar lo antes posible sus dolencias. Y luego lo que a mí sobre todo siempre me ha dirigido, ¿no?, mi profesión, es en aliviar los dolores. En eso es en lo que yo me he especializado a lo largo de mis 43 años de profesión, tanto dolores crónicos como agudos. Tenemos ahora a nuestro alcance toda una serie de aparatología y de herramientas, todo enfocado al no dolor, si puede ser, a la primera sesión. Como mínimo, aliviarlo en un porcentaje muy alto.
¿Cuáles son las principales zonas afectadas, ¿no?, que tratáis en el centro Impala?
Bueno, en la espalda. La espalda... ¿Perdona?
No, que todo se centra ahí, ¿no? Todas las tensiones van a la espalda.
Sí, eso de me lo cargo toda la espalda es literal. Sí, sobre todo. Yo diría que es un 80%. Los pacientes que visitamos a lo largo del día por la espalda, por problemas de espalda, sí, bien de lumbares, bien de cervicales o de problemas que la gente no asocia, pero que nosotros por práctica tenemos clarísimo que el origen está en la espalda, ¿no? Muchas veces viene gente diciendo, tengo una tendinitis, tengo codo de tenista, tengo codo de golfista, y vas tirando para arriba y ves que el problema, el origen está en la espalda, en las cervicales principalmente, que es la que comprime estas contracturas, pues todo lo que rigen estos nervios, y entonces veas lesiones de hombro, de codo, que el origen está en el cuello, sin duda.
Y no sabemos, has comentado que tratáis tanto a deportistas como a personas, ¿no?, que pueden tener alguna dolencia más puntual o de forma crónica. No sabemos si el auge, ¿no?, de por ejemplo el running de forma más mayoritaria por gente que quizá no es deportista profesional también ha hecho que aumente, ¿no?, la cifra de gente que necesita de estos servicios, porque obviamente vamos a correr, nos ponemos las zapatillas y no tenemos en cuenta, ¿no?, o no lo hacemos de forma adecuada para no perjudicar, en este caso, nuestra espalda u otros aspectos de la salud.
Sí, ciertamente también hay, vemos muchas, tenemos que hacer mucha descarga de piernas por justamente la no preparación, no estiramientos, no calentamiento, y sí, hay muchas lesiones. Luego no todo el mundo está preparado, no todas las musculaturas son para los mismos tipos de deporte. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para ir poniendo parches y que la gente tenga la mejor calidad de vida posible y pueda practicar aquello que le agrade.
Practicar o simplemente tener una calidad de vida, ¿no?, para su día a día, su rutina, la mejor posible.
Efectivamente, sí. Y pues lo que intentamos es esto, sobre todo por exigencia, entre otras cosas, de nuestros pacientes, es que recuperen la funcionalidad lo antes posible para poder reanudar sus entrenamientos.
Aunque suponemos que también muchas veces, sobre todo los que son deportistas profesionales o que se dedican de forma más habitual a la práctica del deporte, querrán acortar al máximo los plazos y no siempre será posible, ¿no? También hay que dejar que el cuerpo pues vaya recuperando, aunque se les pueda ayudar con la fisioterapia, ¿no?, y con vuestro tratamiento, pero que tampoco se agobien, ¿no?, que quizá muchas veces se peca de urgencia.
Sí, esto es lo último que nos hemos encontrado y con lo que nos hemos tenido que adaptar. Desde luego no tiene nada que ver la rehabilitación de ahora con la de hace 40 años, cuando yo empecé. Los tiempos de espera para las recuperaciones no tienen absolutamente nada que ver. Yo empecé, pues creo que como se debe de empezar, como cualquier obra, como cualquier construcción, desde las bases. Estuve muchos años en quirófano, yo trabajaba en un hospital en Barcelona. Después del quirófano, para conocer el cuerpo bien por dentro, luego estuve en planta, antes no me puse ya a ejercer la profesión por mi cuenta. Y No tiene absolutamente nada que ver la recuperación. Yo tuve la gran suerte de contar con unos grandes maestros como el doctor Bat, el doctor Oyer, el doctor Collado, que se preocupaban muchísimo de ir narrando todo lo que pasaba en el quirófano y todo lo que nos íbamos a encontrar después en planta. Las estancias eran larguísimas, los periodos de recuperación interminables, y según qué lesión era el final de una carrera deportiva prometedora para muchos deportistas. Ahora esto ha cambiado radicalmente. Y bueno, aunque solo sea la aparatología, ahora pues tratamos mucho con crioterapia. El hielo, para mí, según mi experiencia, es el mejor antiinflamatorio que existe, ¿no? Y sin efectos secundarios, tratándolo como Dios manda, obviamente. Pero es lo que estoy, las manos. Yo también haría hincapié en las manos, y muchas veces se preocupará la gente de levantarse y tocar al paciente, y con sus propias manos fueran capaces de detectar dónde está la dolencia, nos evitaríamos muchísimos rayos X, muchísimos, porque nuestras manos nos dicen mucho a dónde tienes que acudir para ir directamente a tratar esa zona.
Obviamente sí. las máquinas, ¿no?, y los avances están muy bien, pero como comenta, esta experiencia de décadas hace mucho, ¿no?, y poder conocer el contacto, escuchar, es fundamental también para hacer un buen diagnóstico y que luego se pueda solucionar de la mejor manera posible.
Totalmente, nada más ver al paciente y ver cómo te narra sus síntomas, ya sabes por dónde tienes que ir a dirigir la exploración. Y repito, la exploración es lo más importante para nosotros. Todo lo que no sea tocar con las manos, ver dónde hay zona inflamada, si hay edema, si hay contracturas, solo nos lo pueden decir nuestras manos. Claro que existe, por supuestísimo, las resonancias magnéticas, que nos han ayudado muchísimo, porque las radiografías, todos sabemos que solo servían para diagnosticar fracturas, todo lo demás quedaba en el aire, y ahora esto también es una herramienta muy buena para nosotros. Pero, insisto, las manos, yo después de tantísimos años, digo, las manos. Ya puedes poner muchos aparatos, muchas corrientes, pero si no trabajas a mano, no adelantas.
Habías comentado, Conchita, que una de las técnicas que aplicáis es la crioterapia con el uso del hielo, pero también vemos que disponéis en Impala de otro tipo de técnicas, como la presoterapia, también fisioterapia avanzada, deportiva. Así que realmente una persona puede encontrar un abanico muy amplio de posibilidades.
Sí. Contando, por supuestísimo, además tenemos la gran suerte del acceso al spa del Impala Sport Club, ¿no? Eso también nos ayuda muchísimo, porque aparte de hacer los baños de agua caliente, agua fría, este intercambio de temperaturas es un ejercicio fantástico para el torrente sanguíneo, con lo cual esa afluencia de sangre también nos va a ayudar muchísimo en la rehabilitación de muchas lesiones. Nosotros mismos tenemos estos aparatos de crioterapia, que además los mezclamos con presoterapia, y tiene una respuesta fantástica, sobre todo para cosas agudas, para músculos fatigados, para esguinces, por supuestísimo, sobre todo para casos agudos. Sí, tenemos unos tratamientos que hacen verdadera... No digo que seamos Lourdes, que es lo que mucha gente me dice,
¿no?
pero casi, casi. Las recuperaciones son muy rápidas, sobre todo la disminución del dolor es impresionante, sí.
Y también que se cuiden un poco. Obviamente no os queremos dejar sin trabajo, pero que también la gente tenga un poco más de salud postural, ¿no? Para que el día a día sea más fácil.
Uf, son tantas cosas hoy en día lo que marcan la no salud postural, los ordenadores, en los niños y adolescentes el peso de sus carteras, por ejemplo, la no buena praxis en el deporte, no todo el mundo pues tiene alguien que le dirija, y esto pues son futuras lesiones, son micro lesiones que acaban convirtiendo eso en una lesión crónica. Y te vienen y te dicen, si es que no he hecho nada, y de repente he ido a abrir la ventana o a subir la persiana y me he quedado enganchado. No, eso no es porque hayas subido una persiana, ahí hay algo del día a día que está afectándote, y un buen día pues desencadena una tontería, te desencadena este problema.
Pues bueno, Conchita, como seguramente nos dejaremos muchas cosas por hablar, ¿no? En este y otros temas que iremos profundizando la próxima semana y también tendrás que atender el centro. Nos gustaría que nos recordaras o nos informaras de cómo puede hacer una persona para ponerse en contacto con vosotros y solicitar una cita, bien para el servicio de fisioterapia o cualquiera de los otros que ofrece Impala.
Pues mira, es tan fácil como la página web, centromedicoimpala.com. Y ahí encontrarán toda la información. Y, por supuestísimo, pues en nuestro teléfono fijo 964-042-295. Y luego el móvil que llevamos siempre las 24 horas, 625-147-766. En este teléfono, tanto llamadas como WhatsApp, pues recibimos los 7 días de la semana.
Pues bueno, esperemos que podáis ayudar a muchísima gente, ¿no?, que tenga estas dolencias y que requieran de la fisioterapia, en este caso porque es la temática que hemos abordado hoy, y que bueno, que Impala, yo creo que todo el mundo sabe de dónde está, porque es una zona de paso, ¿no?, que aunque aquí tenemos en Villarreal Ruta del Colesterol, allí también es una buena zona para pasear, ¿no?, además al lado de la playa.
Sí, es que es impresionante la ubicación del gimnasio, es única. El gimnasio en sí lo es, pero encima la ubicación no tiene precio. La verdad es que estamos muy contentos, todo es de primera calidad, absolutamente. Los servicios, el personal, no se puede pedir más. Yo creo que para la provincia de Castellón tenemos una grandísima suerte de contar con un complejo deportivo como este, que acoge a grandes, medianos y pequeños.
Pues esperamos que el que no se haya beneficiado aún de todas estas posibilidades lo pueda hacer pronto. Conchita, muchísimas gracias y hablamos pronto.
A vosotros, nos esperamos. Un abrazo. Gracias.
Ilatenda.com es el centre comercial online de proximitat, un espai web on podràs trobar la millor oferta dels comerços locals. Però el més important és que dona un percentatge de les seues vendes a diferents causes socials, sent la primera plataforma comercial solidària amb cor. Compra amb cor. Compra a Vilatenda.
És un projecte de Caixa Rural, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Villarreal.
Ortopèdia Vilanova Llopico. Professionals de Villarreal de tota la vida, des de 1942. Ortopèdia Vilanova Llopico. Els trobaràs al carrer Santa Anna 3 de Villarreal.
Para ti, porque sí, en Óptica Joyería Nuria, ahora también tus regalos de comunión con descuentos hasta final de existencias. Te esperamos en calle Pere Tercer 29 de Villarreal. Tus mejores regalos están en nuestras mejores marcas.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Aquesta setmana ja s'ha donat a conèixer la programació de les festes fundacionals de la localitat i una de les notícies, un dels apunts destacats, és la persona que s'encarregarà de llegir la Carta Pobla el dia 18 de febrer en aquest homenatge al fundador, a Jaume I, i per això avui l'hem convidat. És una vilarealenca, no sabem si molts de vostès la coneixen o no, però per això avui la tenim així amb nosaltres, Rosana Cantavella. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
No, en primer lloc, enhorabona.
Estic naturalment honoradíssima de que la meva ciutat m'hagi escollit per a aquest apartat.
Com va ser quan el regidor, crec que va ser el regidor de tradicions, es va ficar en contacte amb vostè i li va dir ens agradaria que s'encarregara, no, d'aquest acte?
Ah, jo li ho vaig dir. Li vaig dir estic pagadíssima perquè encara que he corregut molt de món i he rebut molts reconeixements, el més important per a qualsevol persona és quan el seu propi poble la reconeix. De manera que, en aquest cas, jo estic doblement contenta.
Uh-huh. Hem parlat de vostè, del càrrec que li han encomanat, però no hem parlat de qui és professionalment parlant, perquè, com bé comenta, ja té una llarga trajectòria, en aquest cas dedicat al món de les lletres.
Sí, en efecte, Sheila, jo vaig començar de molt jove, vaig estudiar a la Universitat de València i abans d'acabar la carrera ja el molt estimat mestre Manuel Sánchez Warner es va fixar en mi i em va agafar com a becària de col·laboració i a partir d'ací vaig estar treballant, ajudant-lo en les seves investigacions i després, ja una vegada llicenciada, vaig seguir en la investigació en el seu mateix departament. He tingut molta sort en la meva trajectòria perquè, a més de tenir com a mestre Manuel Sánchez Warner, també vaig tenir com a mestre Joan Fuster en la meva etapa de doctorat. I, posteriorment, també he d'agrair molt la tasca que van fer en mi com a mestres a l'hora de doctorar-me. La professora Lola Badia, catedràtica de la Universitat de Barcelona, i el professor Alan Dermont, catedràtic de la Universitat de Londres. Gràcies a Alan, així va començar la meva vinculació amb la investigació en terres angleses. He estat durant molts anys vinculada com a visiting fellow al el College Queen Mary de la Universitat de Londres, en primer lloc, i estos últims anys he tingut el gran orgull de ser reconeguda també com a membre vitalici d'un college de la Universitat de Cambridge, on he estat passant la meitat de cada any professional meu en la Universitat de Cambridge fent investigació.
Es nota la diferència quan s'està dins d'Espanya en facultats o universitats espanyoles i, com comenta vostè, aquesta trajectòria a terres angleses? Es nota la diferència, les facilitats d'investigació, els recursos?
Bé, es notava molt més en els anys 80 i en els anys 90. Avui dia totes les universitats del món són pobres i llavors la dificultat haver de passar conforme es pot, especialment les facultats de les àrees d'humanitats amb el que es pot i fent el que es pot amb més voluntarisme que reconeixement ni monetari ni social, això és general. Això als meus companys britànics també els passa, per desgràcia.
Així que encara falta per lluitar. S'ha comentat que s'ha fet el doctorat, va treballar, no va estudiar i també ha versat part de la seva carrera, de la seva escriptura en la figura de les dones, també dins del món de la literatura.
En efecte, Sheila, el meu tema de tesi doctoral va ser, la tesi va ser llegida fa moltíssims anys, l'any 87, el debat a favor i en contra de les dones a la literatura catalana medieval. I d'això n'hi ha moltíssim, des del temps dels trobadors fins a figures literàries com Jaume Roig, Isabel de Villena, Joanot Martorell, autor del Tirant lo Blanc, i Ausiàs Marc, tots van dir la seua de què pensaven de les dones. I hi ha una sèrie de temes que es repeteixen al llarg dels segles i que connecten molt, en el cas de la literatura catalana i d'aquests autors en particular, amb temes que es tractaven en l'àrea europea, tant temes que es tractaven en la literatura francesa medieval com en la literatura anglesa medieval, italiana. No hi havia una unitat en Itàlia, per descomptat, però en àrees italianes i germànica. És a dir, a tothom li interessava el tema de les dones, de si les dones, literàriament, de si les dones eren bones o si eren roïnes.
I quina conclusió va poder extraure del seu estudi? Quin és el perfil, no? Quina era la caracterització que se li donava a la dona en aquestes incursions literàries?
Bé, depenia un poc de si qui parlava de les dones a favor o en contra era un poeta o si era un narrador o si era un moralista, com per exemple Francesc Eiximenis. Llavors, els moralistes, per descomptat, condemnen a la dona perquè la veuen com a temptadora del pobre baró. Els poetes, doncs, de vegades tenen composicions en què diuen no podeu atacar la dona perquè la dona dignifica. És a dir, si t'enamores d'una dona, llavors intentes ser més bona persona. I després, en general, hi ha també molta crítica i molta desproporció de motius en contra respecte dels motius a favor. Els motius a favor són poc variats i els motius en contra són molt variats. I en l'àrea a favor sí que destaca moltíssim com a figura europea Isabel de Villena, que és persona que defensa les dones des d'un punt de vista teològic, dient, si insulteu les dones, insulteu la Mare de Déu. I Jesús sempre va defensar les dones perquè estimava per damunt de tota sa mare. Llavors, aquest tipus d'argument, i Villena és molt insistent, i en la seva Vita Christi sempre fa, subratlla, el seu Jesús és un Jesús que sempre posa les dones per davant. Sempre les tracta millor que no els homes, sap entendre-les més i les perdona més. I això és francament agradable. I després, per descomptat, a banda d'aixòs àmbits, estan els satírics, els satiristes, i que són els que solen tractar pitjor a les dones, per descomptat. Perquè la pitjor crítica és la crítica que es fa a burla. I com algú deia no fa massa dies, quan es fa crítica de les persones que estan en situació inferior socialment o per condicions polítiques o com siga, això ja no és crítica, ja no és sàtira, això és abusar, bullying, que diuen els anglesos.
Així que veiem que fa molts de segles, no, que això es produïa malauradament, aquest assetjament, no, contra, en aquest cas, la figura també de les dones.
Bé, assetjament, ja sabem que n'ha existit sempre, per descomptat, gràcies a Déu, venim d'una societat civilitzada en què això s'ha regulat, el que és assetjament s'ha regulat i condemnat, almenys en teoria. Després, en pràctica, podríem comentar si s'ha sigut massa comprensiu amb homes que maltractaven dones. Val? Això ja seria un altre tema més social que no purament literari.
També ens està comentat, ha fet un repàs, no, una miqueta dels seus estudis que també ha plasmat, no només en la tesi, que ens ha comentat ja fa uns anys, sinó també en diferents publicacions, bé sola o acompanyada també per altres companys de professió.
Sí, en efecte, el tema de les dones no ha estat l'únic tema que he tractat. Avui dia, sobretot, rep invitacions per a fer conferències sobre el tema d'Ausias Marc. Ausias Marc és encara, tot i que és el nostre William Shakespeare, jo sempre ho repeteix, que és un poeta de talla mundial, no només, diguem, de nivell regional, sinó un poeta de talla mundial, doncs és encara un poeta molt mal entès, un poeta del qual no entenem encara el 100% dels seus versos. És clar que va escriure molts versos, és a dir, que a poquet arribarem allí. I després una altra cosa que també m'ha interessat molt ha estat la qüestió de l'educació femenina medieval, textos per a l'educació femenina medieval. Què es demanava de les dones quan se'ls educava? I naturalment també la qüestió de... Perdona'm, és que encara estic en això. Jo crec que tot el poble ha passat per això. Estic ara en les seqüeles de la grip que he passat. Llavors em sentireu que no tinc la veu molt estable i és per aquest motiu. Molt bé, doncs com et deia, hi ha també la qüestió de quin accés tenien les dones medievals a la lectura i a l'escriptura. Llavors, això em va interessar molt, ho he treballat durant molts anys. Pareix que les dones nobles, malgrat que alguns moralistes deien que les dones no havien d'aprendre a llegir, perquè si aprenien a llegir i a escriure, podien comunicar-se amb amants i concertar cites i enamorar-se. De manera que això es restringia. Però el que veiem és que en l'àmbit de la gent que podia tenir accés a educar les seues filles a l'hora de llegir i escriure, això no els importava. Volien filles en la corona d'Aragó, almenys volien filles que saberen llegir i que saberen escriure. Perquè, per descomptat, parlem de l'àmbit nobiliari i dels comerciants més rics. Llavors, són gent que casava les seues filles amb senyors feudals, per exemple, i llavors els interessava molt que si el senyor feudal viatjara, que viatjava, que la seva esposa poguera administrar els seus dominis, i per tant per això era absolutament necessària la lectura i l'escriptura. Però per descomptat també hi ha una educació per al matrimoni, una educació per a com ser bones esposes. I llavors, així s'indica, com sempre s'indicava, que la dona no ha d'estar mai, no ha d'estar mai ociosa. Llavors, això s'ha mantingut fins a l'arribada de la tele. Jo recordo quan jo era xicoteta que si es reunien tres dones sempre tenien alguna cosa entre mans. O brodaven, o cosien, o feien calça. Sempre tenien les mans ocupades, sempre. Llavors això amb la societat moderna naturalment s'ha pulveritzat i a més les dones treballen i ja no tenim temps de fer de dedicar-nos a brodar, però jo recordo això i això era per educació, perquè es considerava que una dona ociosa sempre acabaria tramant alguna cosa malèfica, sempre acabaria fent alguna cosa malament.
I ahí sí que veiem, suposem que la investigació continua, està vostè com a professora a la Universitat de València, continua aquesta tasca docent, però suposem que no es pot deixar de banda tampoc la investigació i aprofundir més en aspectes com els que està comentant i que suposem que són una passió per a vostè.
En efecte, són una passió. A més, una altra cosa que he de dir, que és un altre àmbit que ha anat adquirint molta força, àmbit d'investigació que ha anat adquirint molta força en l'última dècada, han estat les humanitats digitals. El fet de poder posar en línia textos del nostre passat cultural per tal que les futures generacions hi puguen tindre accés. Uh-huh. A més d'això, m'interessa molt formar els alumnes universitaris actuals en l'ús de programes i aplicacions que puguen servir per tal que quan ells acaben estiguen preparats per a aquesta nova societat.
Uh-huh. Així que vostè aúna la part medieval, no? L'època medieval, amb tota la potencialitat que oferís el món actual.
En efecte, jo crec que són perfectament complementaris i que a hores d'ara practiquem les humanitats, estudiem les humanitats i les ensenyem, però realment les humanitats del segle XXI només poden ser humanitats digitals. Uh-huh. Llavors, jo he tingut la sort que sempre m'han agradat els ordinadors. Jo ja treballava en ordinadors al principi dels anys 80. Vaig fer la meva tesina en una època en què no existia ni el Windows ni res paregut, de manera que sé també programar codi, sé un poquet de codi.
Ahí sí que vem que aquest és el treball que realitza. No sabem si a hores d'ara està treballant també en la edició d'algun altre llibre o per ara encara està, no, pues, aquesta investigació en desenvolupament.
Doncs en aquests moments estic treballant prou en Ausias Marc i en els seus predecessors, estudiant un aspecte que no sabia, en què els investigadors no li havien donat importància, però que ha anat veient que és importantíssim per entendre la manera de fer poesia d'Ausias Marc, que són les rimes, la manera de rimar que tenen tant Ausias Marc com altres poetes de la Corona d'Aragó, que segueixen els patrons trobadorescos, de manera que ara estic estudiant els manuals de formació de com fer-se poeta que hi havia a l'edat mitjana i què és el que diuen respecte de tipus de rimes. N'hi ha de moltíssimes classes, de manera que estic construint una espècie de mini base de dades que recullia totes aquestes definicions i classificacions per a ús d'altres investigadors en el futur també.
Suposem que qualsevol investigació li portarà molt de temps. No és fàcil, no? També suposem, tot i que vostè és experta, no, aquella llengua antiga que, òbviament, no serà la mateixa, no, que sempre avui dia, sí que suposem que serà un treball molt, molt laboriós.
Sí, la llengua, els medievalistes estem absolutament acostumats perquè és una qüestió de pràctica i, a més, la llengua catalana ha estat molt estable al llarg dels anys i, a més, no és rar que hi hagi molts medievalistes que siguin valencians, perquè no sé si ho haurà sentit nomenar Sheila, però es diu que el valencià és el català del segle XV. Així com el mallorquí és el català del segle XIII. Els mallorquins encara parlen ara molt, molt paregut a com es parlava. No parlem ara de fonètica, sinó d'eleccions morfològiques, conjugacions, vocabulari. Els mallorquins encara segueixen parlant com es parlava en la major part de la Corona d'Aragó al segle XIII. I els valencians hem conservat la llengua del segle XV. Llavors, per a nosaltres, per als valencians, la llengua medieval no és tan difícil com, per exemple, per a gent de Barcelona. Així que sí, que demana temps. Què costa? Doncs costa sobretot replegar informació. Per això tants viatges meus a Gran Bretanya, perquè les biblioteques de la Universitat de Cambridge són completíssimes. La Universitat de Cambridge és una de les poques, jo crec que només n'hi ha una altra, com ella, universitats en tota Europa, que tenen alhora moltíssima bibliografia de temes trobadorescos i de temes catalans. Si te'n vas a la part d'Occitània, a Tolosa de Llenguadoc, per exemple, tenen molta informació sobre temes trobadorescos, però no sobre temes de la Corona d'Aragó. I si te'n vas a Barcelona, tens moltíssima informació sobre temes de la Corona d'Aragó, però no tanta sobre trobadors. Llavors, la Universitat de Cambridge per a mi és un recer, és un paradís, perquè puc tenir tots els llibres a l'orama.
I encara continua compaginant Regne Unit amb Espanya.
Doncs sí, intentava compaginar-ho, però enguany la dichosa grip, que va començar fa 7 setmanes i encara em té així, doncs m'ha obligat a replantejar-me el calendari de visites a Gran Bretanya. Però sí, en efecte, tinc molt bons companys en la Universitat de Cambridge. Estic encara admirada que gent de trajectòries tan tremendes em consideren un dels seus, i a més he de dir que jo, quan estic en Cambridge, sempre aprofite per dir que sóc de Vila-real, per donar a conèixer la meva ciutat.
Així que també una ambaixadora que té el municipi, no? Que no només el Villarreal, que òbviament i se va per un altre món, no? És una altra via, però també, Rosana, ens agrada molt haver pogut descobrir aquesta figura que tenim així, però que moltes vegades es reconeix més fora que a casa.
En efecte, això és el que sol passar. He de dir que, per descomptat, estic orgullosa de l'equip de futbol de Vila-real i que gràcies a l'equip, quan sol dir soc de Vila-real, la gent la diu
confien.
Ah, sí, sí. De manera que sí, encara que l'equip siga fantàstic, aprofito per dir que el poble, la nostra ciutat, té més coses de què presumir, cosa que també està bé, veritat.
Doncs clar que sí, ens agrada haver conegut la seva trajectòria, que de ben segur és complicadíssim resumir en aquests 20 minuts d'entrevista que hem tingut, però bé, que vull descobrir una miqueta més, que investiga, a les xarxes està vostè molt present també.
Sí, sí, soc prou tuitera. I després he d'afegir una cosa. Ja que la ciutat m'ha donat tant, ara vaig a fer una cosa afegida per la ciutat, que és expressar la meva afició de 18 anys. Com a hobby, jo tinc la pràctica de tai chi i de qigong. Llavors, ara començaré a fer classes de qigong al Termet de l'Ermita cada dijous a les 6:30. Així que si hi ha algú interessat per aquesta pràctica, que també es coneix, el qigong també es coneix com a ioga xinès, perquè s'utilitza molt per a millorar la salut i pot ser practicat també per gent d'edat avançada, tant com jovens, doncs que es passa pel Termet un dijous a les 6:30, un dijous que no ploga.
Ah,
i allà ens trobarà fent qigong.
Doncs una caixa de sorpreses, no només la vessant professional, sinó aquesta que ara compartirà. Així que, Rosana, moltíssimes gràcies. Esperem que la gent pugui anar, òbviament, a aquestes activitats al Termet i, si no, veure-la el proper dia 18 a la plaça de Jaume I.
Moltes gràcies, Sheila.
En la calle Ramón y Cajal 21, Sánchez Mediadores. Todo tipo de seguros, personales, vida, hogar, auto, decesos. Departamento específico de crédito para la empresa. Toda una vida a su servicio. En Sánchez Mediadores aseguramos todo tipo de empresas para su confianza y tranquilidad. Haga su consulta con los mejores profesionales. En Sánchez Mediadores. ¿Sabes dónde estamos? Donde siempre. En la calle Ramón y Cajal 21, Vila-real.
2:00 de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i Mònica Benavent. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05, que va ser una molt bona vesprada. Adeu.
Siempre he sido un hombre muy afortunado, pero nunca lo he sabido apreciar. Fui el dueño de la llave maestra, todas las puertas de tu corazón. Aprendí a leer tus páginas en blanco y aprendí a entenderte sin hablar. Pero los espejismos se desvanecen si solo se tocan por curiosidad. Deja que te quiera sin reservas, deja que te quiera otra vez, a pleno sol, sin nada que temer. Descansaremos abrigados por la despreocupación, inventando un nuevo abecedario que solo forme palabras de amor. Quiero que me abraces por sorpresa y recuperar el tiempo que se fue, a pleno sol, sin nadie alrededor. nos vigilan de cerca como nave de mal agüero. Solo he muerto de amor una vez, pero me queda otra muerte pagada, emboscada.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada. Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus. Tot el que necessites saber o podràs escoltar tots els dies de 12 a 2 de la mà de Sheila Gil i Núria Goterris.
Futbol a Ràdio Villarreal. Dissabte a partir de les 12:30 del matí, Villarreal a la vez. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per A Bordo, Automoción Cano, Azares, Bar Restaurante Madrigal, BR Asociados, Broses,